amb Laia Molner.
Molt bon dia a l'Altaveu. Comencem nova setmana, ja som dilluns 27 de març de 2023. Anem avançant molt ràpid en el temps perquè ja estem acabant el mes de març i per tant ja tenim aquí mateix el mes d'abril, en realitat a finals d'aquesta setmana, i també ja tenim aquí Setmana Santa, perquè com dèiem va rapidíssim. Setmana Santa farem vacances, però tornarem just després de Setmana Santa amb totes les notícies d'actualitat de la Conca de Barberà. De moment, plena normalitat aquesta setmana, amb notícies, seccions i entrevistes de la nostra comarca i el nostre municipi. Comencem destacant qui ens acompanyarà durant el dia d'avui. D'una banda, a l'entrevista del dia parlarem de l'últim dels concerts del cicle de concerts de l'Espluga de Francolí, que celebrarà aquest cap de setmana i que comptarà amb tots els professors de l'Escola de Música d'aquí de l'Espluga de Francolí. Parlarem amb tres d'aquests professors implicats per conèixer com serà aquesta proposta. I en l'altra part del programa, la part de magazín, en aquest cas recuperarem una de les seccions de salut per parlar de prescripció mèdica, ara que també es demana sobretot a les entitats que hi col·laborin i que hi formin part d'aquesta prescripció mèdica. Un cop fetes aquestes presentacions, nosaltres comencem, ho fem com és habitual, amb els titulars destacats del dia d'avui. Comencem el nostre repàs de notícies, ho fem amb el temps en aquest cas, perquè hem d'alertar que la Conca de Barberà es troba entre les 30 comarques amb risc d'incendi elevat. S'ha aplicat el nivell 2 del Pla Alfa, s'ha fet a 30 comarques de Catalunya i d'aquestes comarques s'hi troba la Conca de Barberà. I en política, el govern inaugura la rehabilitació de l'abadia de Sant Ambasser durant aquest cap de setmana amb la visita de la consellera de Presidència, Laura Vilagrà Pons, i també el director dels Serveis Territorials de Presidència de Tarragona, Àngel Cortadellas Becaire, que van ser juntament amb l'alcaldessa de Senan, Carme Ferrer Cervelló, al municipi per conèixer aquesta nova abadia. Josep Andreu explica el projecte de Montblanc Progressa a Carles Puigdemont. També va ser aquest cap de setmana amb una visita, en aquest cas, al Parlament Europeu de Brussel·les. I el passat divendres es va presentar Carme Pallàs com a número 2 d'Esquerra Montblanc. Repassarem també aquesta informació, que es va donar a conèixer juntament amb Oriol Junqueras, qui va visitar la Conca de Barberà, tant Montblanc com també l'Espluga de Francolí. L'antiga caserna d'Espluga es convertirà en 11 habitatges socials i juvenils. En total seran 11 dividits en 7 habitatges socials i 4 cohabitatges juvenils que es crearan amb aquesta nova caserna. A Conca reclama un programa de formació i inserció laboral, inserció per a alumnes de la comarca. És per a alumnes que estiguin cursant l'ESO i que en aquest cas doncs, desitgin fer aquest tipus d'estudis que des de fa un temps ja no estan visibles a la Conca de Barberà. Repassarem altres notícies d'actualitat de la nostra comarca. Ho farem juntament també amb la cultura de la Conca de Barberà, parlant, per exemple, de la Dio Conca de Barberà, que torna amb el seu showroom a Barcelona, un showroom que ja es pot visitar, que serà avui a la tarda a partir de les 4 i fins a les 8 de la nit, com dèiem, a Barcelona. I Montblanc continua aquesta setmana amb els actes previs a la Setmana Cultural, amb aquestes xerrades que es fan diàriament durant tota la setmana i de les quals, doncs, anirem desglossant durant els informatius d'avui. Altres notícies culturals que també repassarem, i en les notícies territorials del dia, Héctor Gómez és declarat nou ministre d'Indústria i José Manuel Miñones com a ministre de Sanitat. Repassarem aquesta informació després que les ministres que doncs, estaven en aquestes posicions hagin decidit presentar-se a candidatures d'eleccions municipals. També destacarem els esports, coneixent com ha sigut les jugades pel que fa a l'equip d'hoquei d'aquí del Casal de l'Espluga de Francolí i saber com ha funcionat aquest cap de setmana les competicions. Amb aquesta informació nosaltres comencem i com és habitual ho fem coneixent el temps. Acompanyats del Servei Meteorològic de Catalunya, el nostre company Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi. Quines temperatures ens esperen?
Bon dia, un temps molt tranquil encara al llarg de les properes hores. Els núvols han de ser molt escassos, només alguns enganxats a l'Alt Pirineu i, de fet, a més, amb tendència a desfer-se. El que no se'n va de moment és el vent, especialment de les comarques de Tarragona i de l'extrem nord de Girona. Bàsicament, del Golf de Roses cap al nord anirà bufant la tramuntana bastant intensa, especialment al Cap de Creus, i també el vent de dalt, vent de serè, del Cap de Salou cap al sud. Igualment, ja a darreres hores de la tarda començarà a girar el vent cap a Xaloc i, per tant, també a les Terres de l'Ebre aquest vent anirà de baixa. El que dèiem, amb pocs núvols i una temperatura agradable, no tan alta com la d'ahir. Estarem, com a molt, al voltant dels 20-22 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre o també cap al Pla de Lleida. Situació tranquil·la que també ha de continuar el dimarts, amb alguns núvols enganxats al mar i una temperatura que demà tornarà a pujar una miqueta més que no pas la d'avui. Ho anirem seguint aquí a la xarxa.
Moltíssimes gràcies, Luismi. Com sempre, nosaltres aprofitem també per conèixer el temps aquí a l'Espluga de Francolí. Temperatures també molt estables, com comentava el nostre company, amb màximes de 19 graus avui, mínimes de 9 de cara a nit. Les ratxes de vent podrien arribar a 22 km hora, per això també hi ha doncs, aquest avís que la Conca de Barberà és una de les 30 comarques de Catalunya que està en avís d'alerta per risc d'incendi per aquestes ratxes que es combinen amb aquesta calor. Les mínimes seran de màximes a 16 i les màximes a 16, perdó, en el cas de demà, i mínimes a 8 de cara a la nit. Les ratxes de vent disminuiran demà fins a 19 km hora, tot i que encara seran un pèl elevades, i en tot això hem de tenir en compte, doncs, com dèiem, que la Conca de Barberà està entre les 30 comarques amb risc d'incendi durant el dia d'avui. I és que els agents rurals de Generalitat de Catalunya han activat el nivell 2 del Pla Alfa, ho han fet a 30 comarques entre les quals s'hi troba la Conca de Barberà. La situació és complicada, donades les circumstàncies meteorològiques i la manca d'aigua des de fa setmanes. A més, aquest dilluns hi haurà 51 municipis del territori català amb perill molt alt d'incendis, segons ha afegit el cos d'agents rurals amb una declaració al Twitter. Els agents rurals també recomanen precaució a la població i no baixar la guàrdia per prevenir els incendis forestals a tota Catalunya. I ara sí, comencem amb l'informació política de la Conca de Barberà.
El repàs a l'actualitat de la Conca de Barberà amb Laia Molné.
Després d'aquesta informació que hem destacat, sobretot amb aquest perill d'incendi, És moment de conèixer altres notícies. El govern inaugura la rehabilitació de l'abadia de Senan. Va ser aquest cap de setmana que la consellera de Presidència, Laura Vilagrà Pons, va inaugurar l'abadia de Senan a la Conca de Barberà, juntament amb el director dels Serveis Territorials de Presidència Tarragona, Àngel Cortadellas Becaire, i de l'alcaldessa de Senan, Carme Ferrer Cervelló. La rehabilitació de l'abadia de titularitat municipal des del 2014 ha suposat una inversió al govern de 370.000 euros financiats amb el Pla Únic d'Obres i de Serveis de Catalunya, i s'ha fet una reforma integral de l'edifici conservant l'essència de l'abadia per convertir els espais per ús a la ciutadania. D'aquesta manera, el primer pis és una sala polivalent municipal que permet acollir activitats culturals, de lleure, empresarials o del territori. La segona planta és un espai de treball compartit conegut com a coworking. Amb aquest projecte s'ha aprofitat per fer arribar la fibra òptica també a l'edifici i a la resta del municipi. I Josep Andreu va explicar aquest cap de setmana el projecte Montblanc Progressa a Carles Puigdemont. Va ser aquest cap de setmana que Josep Andreu es va desplaçar fins al Parlament Europeu de Brussel·les. Josep Andreu, alcalde de Montblanc i alcaldable de Montblanc Progressa, i ho va fer en una visita a Carles Puigdemont. Montblanc, d'aquesta manera, va presentar els projectes actuals a Montblanc, com per exemple l'arribada de Bonpreu Esclat al polígon, els projectes de rehabilitació a causa dels aiguats, les inactivitats en habitatge i les iniciatives, perdó, en habitatge, la transformació de la vall com a porta d'entrada al futur parc natural o les subvencions rebudes per restaurar la plaça de Sant Francesc i també els jurats del municipi. A més, es van posar en comú la nova candidatura que encapçala Josep Andreu, que anomenada, com dèiem, Montblanc Progressa, que ha rebut el suport de Junts per Catalunya. I encara una notícia més política, perquè aquest passat divendres a la tarda, al migdia, Carme Pallàs va ser enumerada com a número 2 d'Esquerra per Montblanc. Es va fer amb un acte conjunt, juntament amb el que serà número 1 de la llista, Oriol Pallissó, i també amb el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que es va desplaçar fins a la Conca per aquest acte i també va visitar l'Espluga de Francolí. Escoltem la número 2 de la candidatura Esquerra Montblanc, Carme Pallàs, que detallava les raons per les que s'ha pres aquesta decisió.
Tenim unes habilitats, no?, que pel fet de ser dones doncs les tenim com a innates. Aquest trencaclosques, que és tot l'equip, jo sempre dic que queden aquestes dues peces, una és l'alcaldable i l'altra és la vicealcaldia, que per acabar d'enganxar-se el que fan és una mica doncs, compensar, no?, aquestes habilitats de la veu femenina amb la veu masculina i també equilibren una mica tota aquesta joventut que té l'Oriol, potser la meva maduresa, no?, intentar equilibrar i acabar d'encaixar tot aquest trencaclosques que no.
Aquest era el trencaclosques al que ens parlava Carme Pallàs, candidata número 2 d'Esquerra Montblanc i també el cap de llista d'Esquerra Montblanc, Oriol Pallissó, i dedicava unes paraules.
Vam deixar entreveure doncs, que la Carme Pallàs seria la que volem que sigui, la vicealcaldessa de Montblanc, una figura que en molts municipis està funcionant i això és per donar rellevància sobretot a l'equip i, com deia ara l'Oriol, doncs, a la figura de la dona. No? No és tant qui encapçala la llista, sinó el projecte en comú, i en això estem. I la vicealcaldia volem que serveixi doncs, perquè no hi hagi mai manca en cap moment de desigualtat i que, a més, es pugui treballar amb tot l'equip i tot el col·lectiu d'una manera doncs, molt cohesionada, i això doncs, creiem que és un paper de rellevància i per això ho volem posar en valor avui aquí amb l'Oriol i en el carrer Josep Avellà.
Doncs amb aquestes paraules d'Oriol Pallissó, en referència també a la visita d'Oriol Junqueras, nosaltres tanquem el nostre apartat més polític i ho fem amb altres notícies destacades de la Conca de Barberà. L'antiga caserna de l'Espluga es convertirà en 11 habitatges socials i juvenils. Seran en concret 7 habitatges socials i 4 cohabitatges juvenils. Aquesta és la proposta de l'Ajuntament d'Espluga Francolí per convertir l'antiga caserna de la Guàrdia Civil en un edifici que ajudi a augmentar la borsa d'habitatge social al municipi. Escoltem l'alcalde d'Espluga Francolí, Josep Maria Vidal, que explica la proposta per dur a terme aquesta reforma.
Volem apostar per noves fórmules també d'habitatge. El nou decret d'habitabilitat i d'habitatge, doncs el que ens permet és crear aquesta figura de cohabitatge, que són uns habitatges més reduïts a nivell individual, és una peça individual per cada jove o per cada parella de joves, i comparteixen un espai comú on es pot, doncs, per exemple, rentar la roba, on es pot estudiar, on es pot cuinar, i per tant ens interessa, no?, aquestes fórmules noves i sobretot de cara al jovent. No?
L'edifici amb més de 50 anys d'història s'actualitzarà amb un nou aïllament, plaques solars al sostre i un sistema de recollida d'aigües pluvials que s'adaptarà a normativa de l'Ajuntament per accentuar l'estalvi d'aigua. Escoltem ara l'arquitecte del despatx Garret Arquitectes, Josep Maria Balló, que explicava l'importància i el repte en aquest canvi.
Ens trobàvem amb un repte que era un edifici de l'any 73 amb unes mancances actualment molt importants, i perquè són les necessàries amb els temps que estem vivint, que són el tema de l'aïllament tèrmic, la sostenibilitat dels edificis actuals. No? Justament, a més, l'Ajuntament ha fet últimament una normativa nova sobre el tema de l'aigua, en la qual nosaltres aquí també, doncs, les hem aplicat, per tal de que, bueno, doncs que exactament l'edifici sigui molt més sostenible del que són la majoria d'edificis actualment, i sobretot amb moltíssima diferència amb l'edifici que tenim actualment, com és la caserna. No?
Tots els habitatges seran reformats mantenint bona part de la distribució actual, amb pisos de 3 habitacions, cuina, menjador i lavabo. A la tercera planta es crearan també 4 cohabitatges que compartiran algunes zones comuns i que estan pensats exclusivament per joves, com escoltàvem ara fa un moment. El pla executiu de reforma s'aprovarà previsiblement al ple municipal del mes d'abril. De cara al setembre es preveu que es pugui iniciar la licitació d'obra per arrencar aquest projecte. El pressupost de la remodelació és de 900.000 euros, dels quals el 50% es cobriran amb una subvenció de la Diputació de Tarragona. Passem a l'apartat cultural de la Conca de Barberà i ho fem parlant de l'Adeu Conca de Barberà, que tornarà amb el seu showroom a Barcelona. Conquerint Barcelona torna avui i ho fa, doncs, amb aquesta participació de 19 cellers de la comarca, amb la varietat Trepat com a protagonista. La jornada professional està destinada al sector de l'hostaleria i la distribució, així com a la preinscripció i a la premsa especialitzada. La jornada començarà a les 4 de la tarda en la Casa Capell i s'allargarà fins a les 8 de la nit. Una hora després s'inaugurarà el showroom a partir de les 5 de la tarda, que es farà amb un tast de 5 referències de la Adeu Conca de Barberà obert a tots els assistents. Entre aquestes referències s'hi troben noves anyades i vins que permetran conèixer en profunditat l'avaluació de Trepat com a varietat i el producte que s'empara sota la Adeu Conca de Barberà. I aquesta setmana a Montblanc continua amb els actes de la Setmana Cultural. Ja es va estrenar aquest passat cap de setmana, ho va fer aquest dissabte amb el pregó que va anar a càrrec de mossèn Josep Maria Alegret, plebà de Montblanc. També es va fer l'entrega de premis al concurs de dibuix de Setmana Santa i una missa pels difunts a la Congregació de la Sang. Durant aquesta setmana es faran diverses xerrades, a les 8 del vespre a l'església de Sant Marçal. La primera serà aquest dilluns a càrrec de Judit Rosselló, que es farà a conferència Classes de Religió per què. Dimarts 28, Àngela Portillo, notària de Montblanc, farà la conferència La funció notarial, i el dimecres 29, el psicòleg Adrià Cabestany farà la conferència El mite de l'autoestima. Dijous 30, la veterinària Núria Llopis farà la xerrada Les zoonosis emergents, nous reptes per la salut pública, i divendres 31 de març tindrà lloc el concert Audició dels alumnes de l'Escola de Música de Montblanc a 6:45 de la tarda, mentre que a les 8 hi haurà la conferència El saxo, història de l'instrument camaleó, amb Quique Ordax. Finalment, el dissabte 1 d'abril es farà una xerrada al voltant dels 20 anys de Terrània amb el cap de l'àrea de turisme Montblanc, Quim Caral, i els actes clouran diumenge 2 d'abril amb el concert de marxes de processó a càrrec de la banda de música Verge de la Serra de Montblanc. Moment de la informació territorial. Héctor Gómez és nou ministre d'Indústria i José Manuel Miñones s'estrena també com a nou ministre de Sanitat. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat avui a Héctor Gómez com a nou ministre d'Indústria, Comerç i Turisme, mentre que José Manuel Miñones assumirà la cartera de Sanitat. Oferint en substitució de Reyes Maroto i Carolina Darias, respectivament. La Moncloa ha comunicat a primera hora del matí aquesta compareixença de Sánchez, per la qual es preveia que informés aquests canvis a l'executiu davant la sortida de les ministres Maroto i Darias, que seran candidates a les eleccions municipals del 28 de maig per Madrid i Les Palmes, respectivament. I continuem amb l'apunt esportiu. Ho fem amb els partits d'aquest cap de setmana de l'hoquei casa l'Espluga. Comencem amb el Prebenjamí, que va jugar a casa contra el Riudoms B, guanyant 4-1. El Prebenjamí A, aquest era el Prebenjamí B, perdó, el Prebenjamí A va jugar a casa del Reus Deportius Virgínies i va empatar 2-2. El femení 13 va jugar a casa contra el Soledo Sant Cugat i va perdre 4-6. El infantil va jugar a casa de l'hoquei Club Prat A i va guanyar 6-8. En el cas del júnior van jugar contra l'hoquei Casal, van jugar, perdó, a casa contra l'Unió Esportiva La Garriga i van guanyar 6-1. I el grup de tercera catalana va jugar a casa contra el Club Pati Vilafranca perdent 2-6. I arribem a la informació de l'agenda de la jornada.
Repassem els actes culturals, socials i esportius de la Conca de Barberà.
Ho fem amb algun petit apunt. Última de les xerrades de Junts per Montblanc amb la ciutadania aquest 28 de març a 8:15 de la tarda a l'antiga caserna de la Guàrdia Civil amb ciutadans de la urbanització Carreras. També xerrada per commemorar el Dia Internacional de la Visibilitat Transgènere el 31 de març, a les 6 de la tarda al Consell Comarcal de la Conca de Barberà.
Tot això és el que t'espera aquesta setmana a la Conca de Barberà. Més informació a fmr.cat.
I d'aquesta manera arribem a l'entrevista de la jornada.
L'entrevista del dia.
Estem a poquets dies d'acabar el cicle de concerts d'aquest any, ja s'han fet les dues primeres sessions i ens falta l'última que és bastant especial perquè en aquest cas són tots els professors de l'Escola de Música d'aquí de l'Espluga de Francolí que faran un concert conjunt. És el primer cop que fan un concert conjunt, així aquí al Teatre del Casal. I avui ens acompanyen tres d'aquests professors que faran aquest concert conjunt per explicar-nos una miqueta el que puguem dir ja i també, si algú no s'ha animat encara a anar, doncs fer una mica de boca. Són la Sara Hernández, el Sergi Espasa i l'Antoni Florenza. Molt bon dia als tres.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Molt bones. Bon dia. Estem a poquets dies d'aquest concert que es farà. Clar, jo he dit, és el més especial dels tres? Jo consideraria que potser sí, no?
Home, per nosaltres sí, no? Sí, sí.
Sí, bueno, a veure, tots són especials, eh? Vull dir, hem fet concerts molt bonics, a
sí,
més.
Sí, sí, tant.
Han passat
tant.
Coses molt boniques, tant l'any passat, que va ser el primer any del cicle, com aquest any, hi ha hagut propostes superinteressants, però sí que és veritat que és una miqueta especial això, perquè ara sí que havíem... No és cert que és el primer concert de professors.
No és cert?
No, perquè fa molts anys en fèiem un anualment.
Ah?
Tu te'n recordes ara?
Sí,
no?
El que passa que el que és diferent és que toquem tots junts tota l'estona. Llavors el que havíem fet era concert de professors, però fèiem duets, trios, sí. No sé què, llavors al final alguna...
Al final, sempre.
Però tot un concert de tots els nou professors tocant no ho havíem fet mai.
No havia passat mai.
I llavors ens agrada molt treballar junts i tocar junts ja és la bomba.
Sí.
Clar, perquè l'any passat sí que hi va haver un trio dins d'aquest cicle de concerts, vau fer un trio que tant la Sara i el Sergi participaven, no? Sí. L'Anton en aquest cas s'implementa aquest any, però ja es va fer un trio, llavors aquí decidiu no, anem amb tot i anem a fer un concert conjunt als nou professors.
Bueno, ha sigut una mica gràcies a l'Anton, que per això l'hem portat aquí, perquè ell és una mica, aquest any hem tingut la sort de tenir-lo a l'escola, i hem tingut la sort que ell tenia el temps apropiat per fer els arranjaments per aquest concert, perquè clar, som nou profes i la barreja instrumental és una mica peculiar.
És molt atípic, realment.
Exacte.
Sí.
I llavors s'han hagut de fer totes les partitures a mida. Això és una feina increïble, de moltes hores, i aquest any hem tingut la sort que teníem l'Anton que ho podia fer, si no hagués sigut inviable. No sé si ha patit molt, ha patit poc, s'ho ha passat molt bé, no sé.
La veritat és que he disfrutat molt. Ha sigut bastant un repte, perquè estic acostumat a fer coses per a més format clàssic, i això són instruments de típics més del clàssic, altres del rock, altres del jazz. I la veritat és que juntar-ho tot ha sigut al principi un repte, però enseguida, en quan agafes el gustillo, acaba donant uns colors molt interessants, que segur que a tothom li sorprendrà i li agradarà. Doncs en aquesta, per exemple, John Williams, aquest llenguatge més simfònic típic, li pots donar uns colors nous.
Clar, hem de dir que no ho hem dit, però
no,
serà música de pel·lis.
Música de pel·lícules.
Ara us
sí, perquè buscàvem què podem fer amb aquest, no? Perquè com ell diu, doncs tocar un repertori molt clàssic, doncs clar, tenim guitarra elèctrica,
tenim
bateria, no? Tocar coses molt modernes, tenim instruments molt clàssics, com el violoncel o així, i llavors vam pensar que la música de pel·lis, doncs, encaixava
bé, perquè estem una mica a terra de ningú, no? Hi ha instruments molt clàssics, instruments molt de rock, i clar, trobar un estil de música que realment s'adapti i quedi bé, doncs vam pensar que seria això.
Encaixava, i a més que ens
encanta.
Sí. Perquè són temazos, d'aquí 400 anys es tocarà John Williams.
I tant.
Clar, sí. Això ho hem de tenir clar.
Bandes sonores de pel·lícules, a més és xulo perquè tothom les podrà reconèixer, és aquestes músiques que les escoltes i ja tens la imatge al cap de la pel·lícula.
Bueno, tothom de la nostra mitjana d'edat, hem de dir, hem tibat bastant cap a casa, no?
Bueno, però són pel·lícules clàssiques,
sí,
ja, no?
Sí,
de tots
tant,
els temps. Sí.
Ara vull repassar també aquestes pel·lícules, també els instruments, perquè són moltes, moltes coses que hem de comentar, però abans m'agradaria deixar clar que l'Anton és compositor, no? Per això s'ha encarregat d'aquests arranjaments.
Exacte.
Ha sigut una feina difícil, moltes hores.
Ha sigut moltes hores, però la veritat és que ho he disfrutat molt.
Ara li podríem preguntar, i quan ho has sentit tocat, què? Perquè igual, no li ha agradat.
La veritat és que un sentiment de plenitud, és a dir, estàs moltes hores davant d'un ordinador imaginant-te com seria, i quan finalment ho veus fet i per professionals espectaculars, pues la veritat...
Oh, que mono
no,
que és!
No, dius, els estudis i tot val la pena per aquests moments, la veritat.
Mm-hmm.
I estic molt agraït al Sergi i la Sara, a tots, a l'Ajuntament, a tots els que han fet possible que jo estigui aquí. I estic realment, sincerament, agraït, la veritat.
Que
és una sort.
Que bonic.
I de poder compartir amb el poble.
Clar.
Quant de temps trigues, més o menys, a preparar un concert d'aquestes característiques?
Pues he tingut com a 2 mesos llargs. I sí, ha sigut molt complet.
O sigui, són 50 minuts de música i ha trigat 2 mesos llargs.
O sigui, és una horeta de concert, eh?
Sí.
I bueno, també he pogut, m'han deixat introduir també un poquet de recepta personal.
Això és una exclusiva total, ara. És que hi ha una sorpresa al concert.
Que ja no serà sorpresa, perquè ja
ho diem.
Clar,
ho diem perquè ho pugui explicar.
Bueno, mira, pues me vas dir, mira, a lo millor podria aprofitar i posar una composició meua, ja que tinc a disposició aquest equip de professors. I bueno, he posat 2 composicions juntetes que contrasten, crec jo, prou bé. És una molt, molt simple, però alhora que té com... Se diu Mírala, la primera. I està dedicada a la meva professora de contrabaix. És Mírala. Així que tota la peça és Mírala. I és molt, molt, molt simple a nivell harmònic i compositiu, però enganxa. I una vegada acabat, que dius, estàs en un estat de meditació, tot és molt tranquil, canvia una altra, que vaig fer una altra època, més introspectiva, més, bueno, en una altra dinàmica personal, I contrasta, perquè una és simple i l'altra és supercomplexa, i entre les dues fan una cosa equilibrada.
I ja, bonica, ja heu fet l'assaig amb aquestes composicions també pròpies, i què?
Bueno, hem fet dos assajos, ens en queden dos.
En queden dos també.
Que sí, sí. Assagem molt, eh? Assagem molt. Home, com s'ha d'assajar.
Sí, sí. És complicat.
I res, bé, la cosa... Sí, no, jo estic contenta, no sé.
Sí,
ell sempre diu que sempre quan venim aquí diem, és que estem molt contents, però que sempre estem molt contents quan
sí,
fem coses.
Tenim molta sort, la veritat.
Sí. Bueno, és que fer coses sempre dona alegria,
sí,
no?
Exacte.
Amb tot això us volia preguntar, perquè hem dit, tema pel·lícules. Podem desgranar quines pel·lícules seran?
A veure, hi ha E.T.
Hi ha L'Último Moicano. Sí. I a Harry Potter, també, i al Rei León... No,
Rocky, aquí estàs fent espòilers, una altra cosa.
Rocky Balboa, Jurassic Park.
El feo, el bueno, el...
El bueno, el feo i el mal.
Què més?
Hi ha Mini the Musher.
Mini the Musher, també.
Old
the Jazz. Algunes pel·lícules són musicals, hi ha una miqueta de tot.
Bueno, heu tirat cap a casa d'ella o cap a antic, però vaja, hi ha de tot, Harry Potter.
Harry Potter, sí.
Per exemple...
Sí,
bueno, de la primera fa uns dies, també.
Fa anys, sí.
2000 i poc, 2003, 2001...
Però aquesta és la més... Aquesta és la més...
Sí.
És la més actual, sí. Potser, no?
Jo, la veritat, com m'agraden aquestes pel·lícules, finalment l'he allargat bastant i he agafat una miqueta de cada pel·lícula i sé que tenim de totes les sèries.
Una miqueta de poti-poti, una miqueta de...
Sí, que va...
De poti-poti del Harry Potter.
Va enllaçant, entenc? O sigui, és com un conjunt.
Diversos temes de les pel·lícules, no?
Exacte, de totes les diferents al llarg de...
Exacte, sí.
Enllaçats com una sola.
Robin Hood, també, no?
Robin Hood, és veritat.
Mira, hi ha de tot, realment.
Robin Hood, la del Kevin Costner,
Vas i fot anys d'això.
I amb aquestes tipus musical, llavors algun instrument portarà la veu?
Ens ho anem passant, no?
Sí, realment ho he fet d'una manera molt col·lectiva. O sigui, en el que és l'orquestració, l'arranjament, se juga amb la música com si foren colors. I cada instrument és un color diferent i la combinació d'aquestes fa colors diferents. Així que sempre quan més variació hi hagi i més equilibri alhora, és com trobo que...
Ens l'anem passant, per dir-ho.
Molt bé. Faltaria preguntar-vos, també dèiem això, instruments que entre si, d'entrada, potser no acabaven de quadrar, és una formació estranya, no? Dèiem quins instruments tenim.
Bueno, hi ha violí, violoncel, contrabaix, de vent hi ha flauta i clarinet, llavors hi ha guitarra clàssica, guitarra elèctrica, piano i bateria. No és l'habitual.
No.
No, realment no.
No.
Però el conjunt queda bé, amb aquests
assajos. Estupendo, perquè toquem tot superbé.
I els arranjaments estan molt ben fets.
Exacte. És tot, quadra tot.
A l'hora del concert, el concert serà dissabte a la tarda, no?
Sí, 1 d'abril a les 6 de la tarda.
Al Teatre del Casal.
Al Teatre del Casal. I estem una mica preocupats, perquè al Teatre del Casal, perquè sembli una mica ple, fa falta molta gent.
Exacte.
I llavors fem aquí una crida de que vingui tothom, no? Tothom. És gratuït, dissabte a la tarda.
No hem de comprar entrades.
No, és gratuït i ara ja no hi ha aforaments ni res, podeu seure on vulgueu. I ens faria molta il·lusió que veure la platea bastant guai, no?
Sí, perquè a més els altres dos concerts d'aquest mateix cicle han sigut al Casalet, ha vingut gent, que passa que, clar, la capacitat i l'aforament del Casalet no és el mateix. Llavors, si venen les mateixes persones, que els estem superagraïts, però si venen els mateixos al teatre, quedarà petit allò, o sigui, és la mare que no hi hagi ningú.
Home, a veure, nosaltres contem que som tots els profes, els alumnes de tothom.
Sí, bueno, esperem que sí, no?
Ens haurien de voler veure així com tocant, no?
Esperem que sí.
Esperem que sí.
A veure.
Alumnes, pares, ja...
Tietes, iaies, de tot.
Aneu a la peixateria, parleu del concert. Aneu a comprar carn, parleu del concert.
Exacte.
A més, és gratuït, vull dir que...
Dissabte a la tarda, que ja fa bo, sortirem, que encara serà de dia, perquè ja haurà canviat l'hora.
Anirem a aprendre alguna cosa.
Exacte, és fantàstic. Una horeta de música, de bona música, estupendo.
Doncs animem a tothom a apuntar-se al concert. Sí que us volia preguntar com ha anat el cicle fins ara.
Molt bé, no?
Ha anat superbé.
Esteu contents, Sara?
Molt contents, perquè és el segon any que ho estem fent i això vol dir que ja està donant una mica de continuïtat i tant de bo que l'any que ve es torni a fer i sigui una cosa ja oficial al poble, que pensem que és superbeneficiosa tant pel poble com per la gent de l'Escola de Música, perquè al final ens dona una oportunitat als professionals que treballem i que a vegades només ens veuen la cara quan donem classe, de tocar, també, que és una part important de la nostra feina i que a vegades no és tan visible perquè és el profe de l'escola o la profe de l'escola i no és el músic o la músic que està tocant.
Clar. Crec que això potser també, ja ho vam parlar amb la Sara, no? Però també us pot donar una mica de publicitat en el sentit de dir, ostres, doncs m'apunto a l'escola de música, no?, que fan aquestes coses.
Jo no? Sempre em fan aquesta pregunta, jo sempre dic el mateix, que sí, però que no és en cap moment el que busquem.
No, no, o sigui,
jo crec que el que és important és que hi hagi un concert a l'Espluga, que hi pugui anar tothom, i si després algú s'anima a anar a música, fantàstic, meravellós, perquè jo crec que tothom en algun moment de la vida hauria d'anar a fer música, a tocar un instrument. Però si no, doncs haurà gaudit una horeta de música i ja està.
Mm-hmm. O podem repassar una mica els dos concerts que ja s'han fet, perquè dèiem, aquest any encara heu anat més alt, inclús hi havia un concert internacional amb Matthew Simon, vull dir que el nivell cada any va anant més a dalt. Que, com han anat, com han sigut aquests dos primers concerts?
Bé, el primer va ser el trio de corda, de dos violins i cello, que era música pel record, que era una mica així adreçat a la gent gran, però podia anar a tots els públics, i va ser, a la gent li va agradar moltíssim. Uh-huh. Ho van fer molt bé, a més era un concert com molt interactiu, i preguntaven, inclús, com que tocaven coses que el públic coneixia, els feien cantar, o no sé, va ser molt bonic. Va anar molt bé. I llavors el quartet del Matthew Simon, superbé.
Molt bé, molt bé. Sí, clar. Sí. També sentir un concert de jazz així, amb aquest llenguatge tan tradicional que és el seu, és molt, molt atípic veure-ho a l'Espluga, no? Un concert de jazz no passa cada dia i és una oportunitat xulíssima d'oferir un estil de música molt diferent, que jo penso que quan el veus en directe, el jazz sempre costa, no? Ai, el jazz és que no l'entenc, no m'agrada. Però quan ho veus en directe i veus aquella energia i, hòstia, jo crec que arriba.
Sí, de fet, a l'entrada hi havia gent que entrava en plan, ai, no sé, a veure, perquè jo el jazz a vegades és com molt avorrit, no, allò de... I van sortir tots al·lucinats, perquè... Bueno, també és una mica la màgia de la música en directe.
Exacte, exacte.
No és el mateix escoltar-te... Jo no sóc una gran consumidora de jazz, per exemple, a casa, diguéssim, escoltar, però un concert és que no té res a veure. I m'agrada moltíssim, també.
Molt, molt, sí, sí.
Mm-hmm. Doncs ara ens falta només aquest últim concert. Creieu que de cara a cicles vinents mantindreu aquest format de que els nou professors fareu un concert? Depèn de l'entorn.
Depèn de l'entorn, que ens encantaria quedar-nos-el, però no sé si serà possible, però la idea és canviar una miqueta cada any, perquè siguin propostes diferents. Que això continuï, d'aquí uns anys ens ve de gust, no sé, i muntem un musical inèdit, doncs venga. Però, no sé, en principi la idea és canviar cada any, perquè no sigui sempre igual, no?
Mm-hmm. Per tant, jo crec... que em quedo amb que és important que vagi tothom.
Perquè poder és únic, això.
Perquè potser no sabem quan tots els professors es tornen a reunir.
Mira, m'encanta això. Per tant, la peixateria que es digui això. És un concert únic.
Per tant, aprofitar que, clar, l'Anton ha fet aquests arranjaments exclusivament per aquest concert.
A més, penseu que això és una mica el que passa també, que és molt temps de feina de l'Anton, molt temps d'estudi personal, molt temps d'assajos i en un dia...
En 50 minuts
s'acaba. En 50 minuts s'acaba.
I, més. Sí, sí. I això és la gran pena dels concerts, a vegades.
Mm-hmm. Per tant, i aprofitant que és gratuït, animem a tothom, dia 1 d'abril, 6 de la tarda, Teatre del Casal, ple.
Allà estarem.
Sisplau, ple, ple.
Doncs moltíssimes gràcies als tres i que vagi molt bé el concert.
Gràcies. Moltes gràcies.
Cada cert temps ens podem reunir amb el cap de Montblanc, amb alguns i algunes de les seves membres, per conèixer tot el seu funcionament i a vegades també algunes coses que a poc van afegint. És el cas d'avui, que parlarem de les prescripcions socials que durant aquest 2023 començaran a rodar, i ho farem amb la Maite del Amo, infermera, i la Débora Fernández, treballadora social sanitària. Elles dues estan a l'equip de salut comunitària del cap de Montblanc i aprofitarem per conèixer què són les prescripcions socials, perquè d'entrada no ens pot sonar una miqueta estrany. Bon dia a les dues.
Hola, bon dia.
Jo quan vaig escoltar, a mi m'ho heu explicat i s'entén perfectament, però clar, jo el primer cop que vaig escoltar prescripcions socials no entenia ben bé què és el que, no?, aquest nou servei que començareu a oferir aquest any. Expliquem primer, no?, què són les prescripcions socials, si us sembla.
A mi m'agradaria començar primer una mica dient d'on ha sortit això de la prescripció social. El programa de prescripció social va néixer des del Departament de Salut i de l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Fa ja bastants anys que hi ha territoris de Catalunya que s'està fent i bueno, nosaltres ara hem pensat que era el moment idoni per portar-la a terme. Hi ha quatre aspectes que justifiquen el fet d'implementar el programa de prescripció social. Un seria l'augment de la incidència de trastorns mentals. Un altre seria l'elevada prescripció de l'ús de psicofàrmacs. L'altre seria els determinats socials de la salut que tenen un paper clau en la salut mental i no són fàcils de tenir-los en compte. Per exemple, això voldria dir que el 80% dels problemes de salut que tenen els individus i la comunitat estan fora del sistema sanitari. Vol dir que si els problemes són socials, les respostes han de ser també socials. I per últim seria la importància del capital social, que són aquelles xarxes de confiança a les que les persones poden recórrer per obtenir ajuda i recolzament social. Penseu que el risc d'aïllament social fa que el funcionament neuronal decaigui. I també la influència de l'aïllament té que veure en la mortalitat, tant com el tabac, el que és l'alcohol, la inactivitat física i també l'obesitat. Per això és important aquesta implantació.
Ara que hem pogut explicar una mica doncs, aquesta part prèvia, sí que m'agradaria conèixer exactament què és la prescripció social.
La prescripció social és un mecanisme a través del qual el professional de salut i el pacient identifiquen junts les activitats de la comunitat per millorar la seva salut i el seu benestar. Uh-huh. Es tracta d'oferir alternatives a la medicalització dels malestars emocionals de la vida quotidiana. No? Aquest seria la part més important. No? El fet de hi ha diferents estudis on es pot comprovar, no?, que cada vegada estava medicalitzant els problemes, no?, que no tenien que veure purament amb salut, sinó que eren altres malestars, sobretot emocionals, l'aïllament, la solitud, i estaven és una situació de risc, no?, que medicalitzar problemes no acabaven de solucionar i que feies com a perpètuos d'uns medicaments que no aportaven la solució als problemes. El fet de fer aquesta prescripció el que fa és això, no?, abordar aquesta problemàtica de sobremedicalització, dona un ventall d'intervencions, no?, que no són farmacològiques, és un canvi també entre la relació entre el professional i el pacient, es crea com un altre tipus de vincle, es té en compte el context socioeconòmic i també el que fa és millorar aquest recolzament social, no?, i les riqueses de la comunitat. És tan important que es doni a conèixer, no?, també a nivell de salut, els professionals de salut també són gent de territori, però els professionals que venim de fora a vegades no acabem de conèixer totes les activitats i tota la riquesa a nivell d'activitats que es fan a la comarca. No? Llavors és important que s'aconeguin, i a través d'aquesta prescripció el que també fa és això, no?, ficar en coneixement quines activitats es fan al territori i es volquen dintre d'un programa que ara la Maite també explicarà, no? que això és com una col·laboració entre tots. No? És una prescripció social, no es podria arribar a fer si la gent que fa activitats no volquen, no?, en aquesta pàgina. No? I nosaltres rescatem aquestes activitats i les receptem. No? És aquest canvi de paradigma on no es recepta un medicament, sinó una activitat en la societat. No?
És bastant innovador, no?, podríem dir, perquè està funcionant en altres territoris, explicava també la Maite, entenc que està funcionant bé, no?, per això vosaltres també us hi adheriu. I llavors, clar, és tan simple com canviar, com deia la Débora, canviar la medicació, en certs casos, per una activitat, que potser, doncs això, durant molts anys s'ha estat donant medicació per coses que potser és més social, no?, que és aquest punt diferencial. Expliqueu-nos una miqueta quin és aquest procés. Explicàveu que que les entitats aquí del territori poden participar, que s'han d'apuntar, no?, en un programa, i que a partir d'aquí vosaltres podeu fer, doncs, aquest volcament d'activitats i decidir i ajudar a decidir a cada persona quina activitat li convé, no? Com ho fareu tot això? Com funcionarà?
Bueno, això és el que és en el nostre programa informàtic. Tenim el que és la prescripció social. Allà, quan ve una persona que ve a visitar-se i se detecta que, sobretot, que té problemes de malestar emocional o de un problema d'aïllament social o risc d'aïllament social, inclús algun trastorn lleu de depressió o ansietat, llavors és el que deia la Dèbora, no?, que en comptes de recetar-li un medicament, que potser sí que pot ser en aquell moment també que se li hagi de fer, doncs derivar-lo, doncs, a una activitat o un recurs mm-hmm. social. Llavors se li explica, no?, que li vindria bé, doncs, un recurs d'aquest tipus, i llavors entre professional i el pacient escull aquella activitat que hi ha en el territori que li pugui anar bé o que li agradaria fer. Llavors, serà una activitat que pot... que aquesta persona pot tenir un seguiment o no, però normalment se li faria un seguiment als 15 dies i un altre als 6 mesos per una altra persona que és una psicòloga que tenim al centre, que està sobre el benestar, que treballa el benestar emocional. Llavors faria aquest seguiment i després, pues, bueno, li donaríem el que és la recepta social amb el seu nom, que portaria a la entitat, amb unes fulles que explica el que és la prescripció social, la descripció de l'activitat, qui s'ha de posar de contacte, el número de telèfon,
si
és gratuït o no.
Un mapa també,
sí, on està localitzat, uh-huh. i bueno, llavors seria qüestió de posar-se en contacte i anar-hi allà.
Sí, tindrem un paper, per entendre-ho, que serà com una recepta mèdica, sí, però que ja sortirà, doncs, ioga amb tal entitat, no?
Sí.
I, a part, hi haurà tota la informació extra de l'entitat, d'on la podem trobar, de quin preu té, si té un preu aquella activitat, llavors aquella persona es dirigirà amb això, doncs, amb aquella entitat de ioga, uh-huh. i dirà, mira, el metge m'ha dit que he de vindre aquí a fer això. I a partir d'aquí, com continua?
Sí, bueno, primer m'imagino que és el contacte és telefònic.
Exacte, sí.
I sobretot és important dir que és totalment confidencial. Això amb les entitats ha de quedar molt clar, que no es pot dir que aquesta persona ve perquè no es l'han derivat del CAP, és confidencial. Uh-huh. Llavors és quedar ja amb l'entitat, els horaris i de com començar.
Uh-huh. Uh-huh. L'activitat, una persona que ve derivada amb una recepta social, diguem, l'ha de pagar igual, té algun descompte? Sí, és de pagament,
Sí, bueno, això també, com ens hem de posar en contacte amb les entitats, sí, amb algunes entitats que ja han abocat el que són les seves activitats, han de pagar alguna cosa, han dit que si alguna persona té algun problema econòmic, seria qüestió de parlar-lo, però clar, això ja és arribar a un acord amb les entitats. Bueno, això ja depèn de l'entitat, ja es veuria.
Mm-hmm. Mm-hmm. L'objectiu d'aquest 2023 és aconseguir fer aquesta xarxa d'entitats, no? Mm-hmm. per poder començar tot aquest procés amb una bona base, sense escoltar entitats i estan dient, ostres, doncs hi volem participar, no? Em sembla interessant. Com contacten, què han de fer i què els hi suposarà també, no?, com a entitat. Com contacten amb vosaltres? Comencem per aquí.
Bueno, nosaltres no ho portem només la Dèbora i jo. Això ja també fa anys que estem treballant dintre del grup de salut comunitària amb altres institucions com el Consell Comarcal, l'Agència de Salut Pública, uh-huh. i en algun moment també ens hem reunit amb una taula de salut, no?, que és un treball que ja fa anys que ho portem treballant per la salut comunitària, el que passa que encara no s'estan veient els fruits, no? Ara començaran. Ara estem fent difusió de lo que és la prescripció social i lo que farem és enviar a través de un comunicat de premsa i a través també de bandos para que s'apunten entitats i que estiguen interessades. Llavors són unes preguntes i bueno, allí ens posaran en contacte nosaltres amb ells.
Exacte, això el que farem és petites formacions a les entitats per poder almenys explicar bueno, el mateix que fem avui que expliquem. Exacte. Que és la prescripció, pues, explicar com és el funcionament i com s'han d'adherir, no? I com funciona aquesta pàgina web i, que, bueno, i els passos, no? Com fer-ho. Perquè en aquesta formació que explica la Maite, que ens van fer inicialment, doncs també això, no? ens donen les eines per poder formar, no? En la prescripció social, ja ho hem fet a l'equip de salut, perquè també és important, no? Que l'equip que ha de participar, no? L'equip de metges i infermeria del CAP, no? Pues també tingués constància i que també s'involucri, no? Perquè al cap i a la fi també doncs és una cosa que ho ha de fer tothom, no? No és una cosa de la Maite i de la Dèbora, no. Sinó que és una cosa que ens hem de ficar doncs, com a objectiu, no? de treball, perquè també això reduirà la freqüentació de les visites, no? I no és perquè no es vulgui atendre, sinó que és això, no? Que a vegades una hiperfreqüentació d'una persona que no sap què té, que té un malestar però que no acaba de, amb el medicament no li acaba de tampoc funcionar, potser si ho tenim juntament amb una activitat, no? Pues, pot millorar.
Ah, clar, abans hem parlat, per exemple, del ioga com a exemple, però entenc que no ens dediquem, o sigui que les úniques entitats o associacions no són només esportives, sinó que evidentment aquí poden entrar llars de jubilats, poden entrar doncs, associacions de gegants, de nans, tot el que és teixit d'entitats del municipi i evidentment de tota la conca, perquè aquesta és una altra, fer una crida no només a Montblanc, no només a Espluga, sinó a tota la conca de Barberà. És important, jo crec, deixar clar això, que qualsevol entitat començarà a sortir als e-bandos, començarà a sortir sí. A tot arreu, es podran posar a contacte amb vosaltres, entenc que són totalment lliures d'entrar o sortir, no?, d'aquest procés.
Exacte, sí, nosaltres en el que la idea és que tu fas aquest acompanyament, però després la persona acaba vinculant-se amb l'activitat o no, pot ser que provi aquesta activitat, que no acabi i ens tornem a veure i ho valorem, no? Per això la Maite explicava el seguiment, que és important, no? Hi ha una figura que és de no és ben mediació, bueno, vella una mica, no?
Facilitadora.
Aquí està, Maite, gràcies. Uh-huh. Facilita això, no? Que la persona pues, com s'ha trobat, si li funciona bé i també la possibilitat de canviar en el cas de que no s'hi senti còmoda, no?
Uh-huh. Clar, jo he vist també, no, com una forma d'obrir la ment, no? Potser és una persona que està socialment tancada per la situació que viu en aquell moment o el que sigui, i una activitat com aquesta pot fer veure que pot anar a més activitats, no? Mm-hmm. Pot ser també un inici a una vida social més activa.
Mm-hmm. Exacte, és així, no? Està comprovat que quan més teixit tens, pues, el fet d'aquest aïllament, no? Que es pot treballar molt, molt més bé si, mm-hmm. si fas aquest pas, el que passa que costa, no? Fer aquest pas i per això és tan important doncs, fer aquest vincle entre la persona i la comunitat.
Mm-hmm. Va, tots fareu d'aquest vincle. Entenc que això comença aquest 2023, però és que la idea és que es quedi, no?
I tant. Sí, nosaltres farem el granet de sorra i això haurà de créixer i creixerà perquè pensem que tot el que sigui per millorar la qualitat de vida, la gent amb això se suma.
I que arribi un moment que això sigui normal, no? Que vagis al CAP i et digui, doncs, mira, anem a deixar aquesta medicació més forta i ara el que podem fer és apuntar-te aquí, aquí o aquí, no? Mm-hmm. Aquesta és una mica la...
Sí, i a més trobem també persones que, per exemple, una de les coses que recomanem és que facin exercici físic, i hi ha persones que diuen, oh, és que no tinc amb qui anar a caminar, per exemple. Clar. I dius que si sabés amb qui anar, doncs ho faria, però si no, no. Pues llavors això és una bona prescripció social, de dir, doncs mm-hmm. pues mira, estan fent ara caminates, doncs mira, apunta't, i és una manera de que aquella persona, que evidentment se li veu que està aïllada socialment, que comenci a obrir-se, no? Mm-hmm. I bueno, i li millora, doncs pues, bueno, si ha de fer exercici físic per alguna malaltia de base, doncs bueno, també millorarà la seva el malestar emocional que li provoca aquest aïllament.
Clar, volia dir, no sé, Débora, si volies afegir alguna
cosa. Sí, que dintre del programa de prescripció també hi ha aquell test que també ens ajuda, no?, i ens sí. facilita, no?, doncs, a determinar si li convé la prescripció social o no. O sigui, que dintre del programa també tenim sí. aquestes eines.
Mesuren dos paràmetres, que són el malestar emocional i el risc d'aïllament social, bueno, el risc de manca de suport social.
Jo us volia preguntar, puntualitzar, no?, que les entitats que hi vulguin participar, a vegades doncs això, són activitats que no que tenen una durada concreta, no?, que seran del mes de febrer al mes d'abril, però ens podem apuntar igual com a entitat i dir, mira, hi haurà caminates durant aquests mesos, no? Sí.
Això és, bueno, aquestes activitats que estan incloses, no? Doncs han de tenir la cura de tenir-les actualitzades. En el moment que s'obre, figurarà que estan actives, però quan acabin aquest final d'abril, doncs han de tancar-les. Llavors a nosaltres ens surt que això no està actiu, llavors per tant no es prescriurà.
Em sembla que hem pogut fer un bon repàs de tant per entitats que hi puguin estar o que es vulguin involucrar, que estiguin atents, no?, que aniran sorgint aquests mitjans de comunicació amb vosaltres i aquestes xerrades, no?, que fareu públiques, i també aquelles persones que s'hi trobaran, amb aquestes receptes, que esperem que hi hagi moltes més que no medicació i que hi hagi moltes persones que puguin a poc doncs, anar fent aquestes activitats. Moltíssimes gràcies a les dues per explicar-nos tot el que serà doncs, aquest nou procés, que espero que sigui tot un èxit.
Gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de poder-lo explicar.
Moltes gràcies. I d'aquesta manera ja hem recuperat aquesta secció per recordar que és la prescripció social i animar entitats a participar-hi, ara que s'han obert també convocatòries per les entitats. Nosaltres marxem, tornem demà amb més notícies, seccions i entrevistes de proximitat, com sempre aquí a l'Espluga FM Ràdio.